Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Que és dilluns i avui serà un dia de núvols abundants, sobretot a partir del migdia. Tindrem pluges i nevades a cotes altes al Pirineu i la temperatura serà suau. Tindrem també fortes ventades a moltes zones del país i també serà el dia en què arribin a Espanya els efectes més adversos de la borrasca Hermínia, sobretot a Cantàbria i Galícia. Allà a Galícia ja s'han hagut, per exemple, de cancel·lar vols i ha afectat, per exemple, el vol de la Juliana Canet.
Jo havia d'agafar un vol ahir a les 7 de la tarda aquí a Santiago de Compostela cap a Barcelona i es va anul·lar, igual que es van anul·lar tots els vols que sortien d'aquest aeroport a partir de les 4 de la tarda. Ja no em va sortir cap. Ahir feia molt mal temps, realment. Vull dir que tu ja veies que algú al cel no s'aguantava.
Ens ho ha explicat a les 6 del matí, ens ha dit que ja havia agafat el vol, per tant, avui a partir de les 12 la Juliana Canet serà el que no surti d'aquí en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio. Veurem com evoluciona aquest dia. També es preveuen fortes ventades a les Balears. També les seguirem aquí a Catalunya Ràdio. I aquesta és una de les novetats també de les últimes hores. L'altre és que ha tornat a tenir protagonisme Donald Trump.
Lo último en Noticias Caracol.
2:03. Mucha atención, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de ordenar medidas drásticas en contra de Colombia ante la negativa del presidente Gustavo Petro de recibir a migrantes colombianos deportados.
Així començava la crisi entre els Estats Units i Colòmbia. Trump anunciava que disparava els aranzels a Colòmbia com a represàlia per la falta de col·laboració amb les deportacions de persones migrants. Hores després, però, el govern colombià cedia. Anem cap a Nova York, Francesc Garriga.
La crisi ha durat menys de 12 hores. Abans d'arribar la matinada, 11:15 de la nit hora local, la Casa Blanca emès un comunicat on assegurava que Colòmbia accepta finalment totes les seves condicions, inclosa l'arribada de deportats en avions militars. Així, es congela la imposició immediata d'aranzels, a l'espera que l'acord es materialitzi. Trump manté l'augment d'inspeccions a les aduanes, als productes arribats de Colòmbia, i també restriccions en els visats fins que no vegi arribar un primer avió de deportats al país sud-americà. En paral·lel, el govern colombià també ha confirmat que la crisi es desactiva. Ho ha verbalitzat el ministre d'Exteriors, Luis Gilberto Murillo, que assegura que seguiran rebent avions de deportats sempre que arribin en condicions dignes. Trump, en una nota a la seva xarxa social, assegura que els Estats Units encara tenen moltes victòries per endavant. Colòmbia, mentrestant, assegura que enviarà una delegació important a negociar a Washington per fer seguiment d'aquest acord. Des de Nova York, Francesc Garriga, al matí de Catalunya Ràdio.
I un cop ha passat això, la pregunta que ens farem ara al matí de Catalunya Ràdio, al llarg també d'aquest matí, és qui serà el següent? Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia.
No és que tu siguis el següent, eh? Perquè Donald Trump ja ha avisat que els aranzels seran una eina clau en la seva administració.
Sí, recordem una vegada més que els aranzels són els impostos que es paguen quan un producte es ven a un altre país. Si es pugen, això encareix el producte i pot frenar el comerç. Bé, Trump ha anunciat aranzels per afavorir els productors locals, però també per pressionar governs estrangers perquè, bàsicament, facin el que ell vol. El Wall Street Journal explica aquest matí que Donald Trump podria activar aranzels del 25%, com ja havia amenaçat, a Mèxic i al Canadà, i que ho podria fer aquesta mateixa setmana, dissabte, possiblement. Això tot i que el banc Goldman Sachs ha xifrat en un 20%, la probabilitat que realment acabi posant aquests aranzels.
Donald Trump, que ha fet també amenaces semblants a Dinamarca, en aquest cas, si no accedeix a vendre Groenlàndia als Estats Units. El president nord-americà insisteix que és el millor per tothom.
Sí, Trump ja va intentar comprar Groenlàndia en el primer mandat, recordem, perquè l'illa, entre d'altres coses, té minerals que són estratègics i que són molt, molt necessaris per fer mòbils, per exemple. Bé, doncs a les últimes hores, en conversa amb periodistes dalt de l'avió presidencial, Donald Trump insistia que creu que se'n sortirà, que acabarà comprant Groenlàndia.
I think Greenland will be worked out with us. I think we're going to have it.
Crec que ho aconseguirem, crec que serà nostra, deia Donald Trump, i després que el govern danès anunciés un reforç militar en la protecció de l'illa, Donald Trump directament se'n riu i diu que Dinamarca no pot, no té la capacitat de protegir Groenlàndia.
They put two dog sleds there 2 weeks ago. They thought that was protection.
Textualment, hi han posat 2 trineus de gossos i es pensen que això és protecció. Això després que divendres el Financial Times revelés la conversa dura, tensa, entre Donald Trump i la primera ministra danesa. Ella li va dir que Groenlàndia no està en venda, recordem que Groenlàndia és un territori autònom però que depèn de Dinamarca, i Donald Trump, en aquesta conversa que el propi diari refinia com a molt dura, va amenaçar del que dèiem ara, de posar-li aranzels.
I sobre aquesta trucada, afegim-hi el comentari pel matí de Catalunya Ràdio del periodista Jaume Reixac.
Durant una tensa conversa telefònica de 45 minuts, el president Donald Trump ha exigit a la primera ministra danesa la cessió de la sobirania de Groenlàndia als Estats Units. Si Dinamarca s'hi nega, Trump ha amenaçat d'imposar duríssims aranzels a les exportacions de Dinamarca. Deixarà sense l'ego els infants nord-americans. La Unió Europea ha de fer costat als danesos i als inuits que viuen a Groenlàndia i que suposen les pretensions anexionistes de Trump. Qui s'ha cregut que és aquest pinxo de barra de bar? Tindrà pebrots d'ordenar la invasió d'un territori que forma part de l'OTAN? No fotem!
I encara sobre Donald Trump.
We start with breaking news of an immigration enforcement operation here in Chicago this morning.
El Departament de Justícia ha confirmat aquestes últimes hores que ha començat una operació de control de la immigració a Chicago. És una de les ciutats on es va dir que es farien detencions de migrants en situació irregular i, de moment, no n'han transcendit els detalls. I sigui com sigui, l'exemple de Donald Trump es va estenent perquè França també endureix les condicions per regularitzar la situació del país de persones migrants.
Només hi podran optar aquells que puguin treballar en feines on costa molt trobar mà d'obra. Aquesta és l'ordre que ha donat el Ministeri d'Interior francès. Un altre requisit per als migrants que vulguin regularitzar la seva situació a França serà haver viscut al país 7 anys. Fins ara n'hi havia prou amb 5. El govern també ha defensat l'expulsió de França dels migrants que no compleixin totes aquestes noves condicions.
És l'efecte dominó de Donald Trump que està afectant a tot el món, també a Europa. I encara un altre punt relacionat amb Donald Trump. Ha tornat a parlar de netejar textualment la Franja de Gaza.
M'agradaria que Egipte i Jordània acollissin gent. Estem parlant d'un 1,5 milió de persones i així netegem la zona. És literalment un gran enderroc. Tot està arrasat i la gent s'està morint. Així que millor que m'impliqui amb algunes nacions àrabs perquè construeixin habitatges en un altre lloc on puguin viure, potser en pau.
De moment, tant Jordània com Egipte han rebutjat frontalment aquesta proposta del president nord-americà de traslladar més d'un 1 milió de palestins als països veïns.
Sí, Jordània ha avisat que no consentirà el desplaçament de la població palestina i Egipte ha dit que no pensa acollir més persones refugiades. Reclama, de fet, que s'acabi amb l'ocupació i es retorni els palestins al seu territori. El govern, mentrestant, palestí de Cisjordània i també de Hamas, han deixat clar que el poble palestí no tornarà a abandonar les seves cases.
I mentrestant, Israel reobre aquest matí el pas cap al nord de Gaza després de confirmar que la jihad islàmica alliberarà un hostatge que no va formar part de l'intercanvi previst en l'acord d'alto al foc. Jerusalem, Jordi Brascó.
L'exigència d'Israel per obrir el pas cap al nord de Gaza es complirà finalment aquest dijous, quan l'hostatge de 29 anys que reclamava serà entregada juntament amb una noia soldat i un tercer hostatge. Aquest alliberament no afectarà el que ja estava planificat per dissabte, en què també s'entregaran 3 hostatges. El bloqueig israelià pels gazians del nord acabarà aquest matí, però, en canvi, el dels libanesos del sud continuarà com a mínim fins al 18 de febrer. Els civils que hi van intentar tornar a casa, com establia l'acord d'alto al foc amb Hezbollah, van ser tirotejats per un exèrcit israelià que justifica aquesta pròrroga en la poca confiança que té l'exèrcit libanès per a que controli la milícia xiita a la zona. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
Una setmana més i serem a la Ràdio Pública de Catalunya. Benvinguts al dilluns 27 de gener del 2025. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Dilluns 27 de gener i sobretot destaquem la força del vent. A moltes comarques, punts elevats i sobretot litoral i prelitoral. Precaució, temperatura elevada per l'època. S'acosta un front, més núvols amb el pas de les hores. Aquest matí, migdia, precipitacions dèbils a les comarques de Ponent, sobretot Pirineu Occidental, que a la tarda podrien ser una mica més extenses, però especialment en zones interiors. Molt poca cosa o gens a la costa. La cota de neu baixant cap als 1.400 metres a darrera hora del dia i encara elevada la precipitació localment moderada al Pirineu Occidental.
Estalvi a tot arreu a bon preu i esclat. T'ho posem fàcil. Aprofita les millors ofertes. Lots Estalvi i més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70%. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions en una selecció de productes. Apropa't al teu bon preu o esclat més proper i comença a estalviar. Catalunya
Ràdio. Són les 8 i 9. Repassem ara les notícies d'aquest matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. Falten 24 hores per la reunió del Consell de Ministres i la Moncloa insisteix que encara veu opcions de salvar l'anomenat decret òmnibus, que incluïa, recordem, la revalorització de les pensions o la bonificació del transport públic. Tot i això, descarta trossejar-lo com demanen el Partit Popular o Junts. Madrid, Pol Marçà.
Els socialistes creuen que poden recuperar la confiança de Junts i Sumar té pressa per recuperar les mesures que han quedat en l'aire pel no de Junts i PP al decret òmnibus. Sánchez dona per segur que se'n sortirà.
Esas mejoras sociales las vamos a sacar sí o sí.
Però no té garantits els vots i Junts exigeix canvis a un decret que ara diu que no li agrada, però que abans de la darrera crisi beneïa, segons el govern espanyol. Juntaires i PP parlen de xantatge socialista i volen millorar les pensions o bonificar el transport públic al marge de la resta de debats. El govern espanyol ho descarta, demana temps i relativitza la pressa per revertir-ho demà mateix. Des de Madrid, Pol Marçà, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui el diari Oponés parla d'un any de tensió entre el PSOE i Junts. Segons diu, el partit de Carles Puigdemont li ha tombat 5 lleis al govern de Pedro Sánchez, però li ha donat suport al 75% de les vegades. Tornem a Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Els de Puigdemont sempre defensen que no formen part de cap bloc d'investidura, però aquesta anàlisi determina que en 3 de cada 4 votacions han donat suport al govern espanyol o a iniciatives que presentaven PSOE i Sumar. La informació destaca que Junts ha tombat 5 iniciatives del govern. En 2 casos, els seus vots han estat decisius. Un ho van veure dimecres amb l'escut social i l'altre a l'estiu amb la senda d'estabilitat. I en 3 ocasions més, els seus vots contraris s'han sumat als altres grups, inclòs el PP, i han frenat, per exemple, la reforma de la llei d'estrangeria o la regulació dels lloguers de temporada. Una llista que pot créixer o no si Sánchez torna a aprovar el nou decret òmnibus sense canvis.
Gràcies, Tània, des de Madrid. En tot cas, mentre continuen les maniobres polítiques, els afectats per la caiguda de les mesures del famós decret volen solucions ja. Avui mateix, la Marea Pensionista ha convocat una manifestació pel centre de Barcelona per reclamar aquesta pujada de les pensions que va tombar el Congrés dels Diputats. Berta Torrades.
Els pensionistes denuncien que el bloqueig del decret del govern espanyol els deixa sense una pujada del 2,8% de la seva pensió i li envien un ultimàtum a Pedro Sánchez. Si no resol la situació, convocaran una gran mobilització el proper 22 de febrer. Ramon Franquesa és el portaveu de la Marea Pensionista.
Ens sembla una barbaritat que es faci politiqueria, xantatge polític entre uns i altres a les esquenes de la gent més dèbil, i per tant això es té d'arreglar de la manera legal que sigui.
A la manifestació d'avui, que acabarà davant la delegació d'Hisenda, també reclamaran la devolució de les retencions cobrades de més als pensionistes per les mutualitats durant els anys 60 i 70. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una altra de les mesures que ha caigut és la bonificació del transport públic, i això ha doblat el preu dels abonaments dels trens Avant. Els 2.000 lleidatans que agafen aquests trens per treballar o estudiar a Barcelona també reclamen solucions. Lleida, Pere Joan Álvarez.
L'encariment ha agafat per sorpresa als usuaris, sobretot després que des de l'1 d'octubre de l'any passat s'incrementessin els viatgers perquè es van duplicar les freqüències de l'Avant de primera hora per un augment de la demanda. Sentim un dels usuaris.
El tren de primera hora del matí ha hagut de doblar les places per absorbir la demanda, i el que ens comenta molta gent pel grup que tenim constituït és que, clar, d'una pujada del 50% d'un dia per l'altre, doncs els hi fa impossible, i això és un trasbals important.
L'abonament més car entre Lleida i Barcelona costa ara 576 euros. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
I a tot això tenim enquestes. Si avui se celebressin eleccions generals, atenció, perquè la dreta podria governar amb molta comoditat pel Foradada.
Sí, enquesta que llegim al diari ABC, Feijó trauria 151 diputats, ara en té 137, Vox s'enfilaria fins als 44, són 11 més que els que té ara, i per tant la suma de dreta i extrema dreta tindria una clara majoria absoluta. El PSOE cauria fins al 109, és una dotzena menys dels que té ara. Sumar s'enfonsaria, Junts pujaria fins als 8, o Esquerra, que es quedaria com ara, amb 7 diputats. Per cert, que la immensa majoria dels votants de PP i de Vox aposten perquè es presenti una moció de censura contra Pedro Sánchez amb els vots de Junts.
I la nova direcció d'Esquerra Republicana no ha trobat els documents de la investigació interna sobre l'estructura B del partit.
Ho llegim al diari Ara, i ho han confirmat fonts de la direcció del partit de Catalunya Ràdio. Els arxius han desaparegut del sistema informàtic, tot i que haurien de ser en aquest sistema intern que té Esquerra Republicana. La nova direcció, encapçalada per Oriol Junqueras, s'ha trobat completament buida la carpeta d'aquest cas. Recordem que el responsable de la investigació va presentar les conclusions sobre aquesta estructura B i contra els cartells dels germans Maragall, i va determinar que havien sortit de dins del partit i va proposar expedientar 4 persones.
I alerta també amb la setmana complicada de Salvador Illa.
Perquè el president no té assegurats els vots per convalidar 2 decrets importants pel govern. El primer és el de la pròrroga dels pressupostos del 2024. Esquerra no ha aclarit si donarà suport. I el segon és la derogació de les multes als ajuntaments per consumir massa aigua durant la sequera. En aquesta ni els comuns ni Esquerra no hi estan d'acord.
Per cert, que avui les Corts Valencianes constitueixen la Comissió d'Investigació sobre la Dana.
I la presidirà Vox. La idea és analitzar la gestió duta a terme per totes les administracions davant del temporal que va acabar, recordem, amb 224 persones mortes.
I avui és 27 de gener, fa 80 anys de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz.
4 milions de persones lost their lives at Auschwitz. The 620 barracks.
Així explicava l'alliberament d'un documental fet a partir de les imatges que els soldats soviètics van gravar al camp. Enviat especial a Auschwitz, Oriol Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Uns actes de commemoració que recordaran l'horror d'aquest holocaust. Benjamin Netanyahu, però, no hi anirà.
Exacte. Fins al darrer moment s'ha especulat sobre aquesta possibilitat. Si no hi ha sorpreses d'última hora, el primer ministre d'Israel no serà aquí. Aquell país enviarà el ministre d'Educació a fer acte de presència en aquests actes commemoratius. Sí que hi seran desenes de representants de molts països, caps d'estat i de govern, reialesa, presidents, ministres, etc. I, sobretot, els supervivents. Es compta amb la presència d'una cinquantena de supervivents. De fet, aquest 80è aniversari de l'alliberament del camp d'Auschwitz-Birkenau té una connotació especial, perquè es compta amb que d'aquí a 5 anys, amb el 85è aniversari, és a dir, el pròxim aniversari rodó, probablement ja no hi haurà tants supervivents que puguin venir fins aquí. Ara mateix estan veient moltíssims controls perquè, com dèiem, ha d'arribar doncs moltíssimes autoritats fins aquí. Això és una població situada a 40 quilòmetres a l'oest de Cracòvia i els actes centrals d'aquesta commemoració tindran lloc a partir de primera hora de la tarda. Entre les 4 i les 6 de la tarda és quan es podran sentir els discursos dels supervivents i d'alguns dels responsables del memorial d'Auschwitz.
Gràcies, Oriol Serra. Fins ara. Que vagi bé.
Adéu, bon dia.
I avui parlem també molt d'Alemanya, perquè no només per aquesta commemoració dels 80 anys de l'alliberament del camp de concentració d'Auschwitz, sinó perquè falta un mes per les eleccions. Fight for a great future for Germany. Fight for a great future for Germany. I aquest cap de setmana ha tornat a aparèixer Elon Musk en un míting del partit ultradreta Alternativa per Alemanya. Ell forma part d'un grup d'influència al voltant de Donald Trump que el president espanyol Pedro Sánchez ja ha batejat amb el nom de Tecnocasta. Repassem qui la integra amb Berta Torrades i Andreu Merino.
Elon Musk,
propietari de Tesla i X. Musk ha defensat teories sense base objectiva difoses per l'extrema dreta com la del gran reemplaçament.
La teoria assegura que hi ha una conxorxa mundial per substituir la població europea per migrants d'altres països.
Mark Zuckerberg,
el responsable de Meta, durant anys en amistat amb Trump. Ara ha carregat contra els demòcrates i s'ha adaptat a l'estil del president nord-americà.
Per exemple, eliminant les verificacions d'informació publicada a les xarxes.
Jeff Bezos,
propietari d'Amazon. També té un passat de xocs amb Donald Trump, però en la darrera campanya electoral ha utilitzat una de les seves eines per afavorir-lo.
Concretament, la informació publicada al Washington Post. El diari també és de la seva propietat.
Sam Altman,
dirigeix l'empresa creadora del ChatGPT. A diferència de la resta d'aliats tecnològics de Trump, la donació que va fer per a la investidura va sortir del seu compte personal, no de la companyia.
Pot veure's beneficiat per l'anunci de Trump d'invertir 500.000 milions de dòlars per construir una infraestructura d'intel·ligència artificial al país.
I avui el govern i els comuns es reuneixen per tancar un acord sobre el règim sancionador de la llei d'habitatge. Sílvia Solanes i Francesc Soler.
Es podria aprovar demà mateix a la reunió del Consell Executiu. Els comuns volen que l'incompliment de la regulació de preus de lloguer i el frau de lloguer de temporada siguin considerades faltes molt greus i se sancionin amb multes d'almenys 90.000 euros.
Es tracta d'una de les condicions dels comuns per la negociació dels pressupostos del 2025 i per facilitar la governabilitat. I la mantenen, tot i que no hi hagi comptes pel 2025. La setmana passada, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja va anunciar que acceptava en aquestes sancions.
I avui fa 20 anys de l'esvoranc al barri del Carmel de Barcelona.
Estàvem esmorzant a casa i hem escoltat bom, m'he sumat a la finestra i un home ha dit aneu, aneu, que s'ensorra tot això.
Els veïns encara recorden l'ensurt quan es va enfonsar la planta baixa d'un edifici arran de les obres de la línia 5 del metro. Joaquim Albalater.
El resultat, un immens forat de 18 metres de diàmetre i 35 de profunditat. Afortunadament, no va haver-hi cap mort. Sí que es van haver de desallotjar 50 blocs d'habitatges amb 1.200 veïns que van trigar mesos a poder tornar a casa. L'alcalde de Barcelona, aleshores, era Joan Clos.
El grau de seguretat i de protecció que estem prenent és molt alt. Estem desallotjant un perímetre molt gran, precisament per garantir aquesta seguretat.
L'esfondrament va causar un retard de 2 anys en les obres de la prolongació de la línia 5 del metro. Des de Barcelona, Joaquim Albalate pel matí de Catalunya Ràdio.
I uns altres veïns, els de Torre Gironella, denuncien talls continus de llum i afirmen que la situació és insostenible. El 3 de gener a la nit van arribar a estar 14 hores sense servei. Núria Paraire.
La presidenta de l'Associació de Veïns, Teresa Cufí, ens assegura que no poden més. Fa temps que pateixen talls, però diu que des de fa un any són més seguits i més llargs.
La gent està molt, molt, molt enfadada, però molt. I ja us podeu imaginar, doncs, que no saps, doncs, si aquell vespre podràs sopar, si aquell dematí podràs prendre un cafè perquè la llum se n'ha anat i no pots ni fer un cafè.
Fons d'Endesa admeten al matí de Catalunya Ràdio que hi ha hagut talls de llum. Ho atribueixen a un creixement inesperat del consum elèctric i diuen que han obert una inspecció. El govern municipal urgeix la companyia a fer millores al barri. Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui també comença una vaga de dues setmanes dels intèrprets de llengua de signes que treballen en instituts i centres de formació postobligatòria de tot Catalunya. Són una trentena de treballadors que reclamen millores de les condicions laborals.
Començant per la internalització del servei que està externalitzat i actualment gestionat per la Fundació Pere Tarrés. La principal conseqüència de la vaga serà que els alumnes sords es quedaran sense l'acompanyament habitual que els fan aquests professionals.
Més enllà de la internalització, els treballadors reclamen millores salarials, deixar de tenir contracte fix discontinu i abandonar el conveni de lleure per passar a ser considerats professionals de l'àmbit educatiu. Eva Coll de Forn és una de les intèrprets que avui començarà la vaga, que s'allargarà fins al 7 de febrer.
Cobrem per hora efectiva de treball, que vol dir hora que movem les mans dins les aules. Estem a instituts, estem fent cicles formatius de grau mitjà, de grau superior, batxillerat, proves d'accés, CFAs, centre de formació d'adults, PFIs. Vol dir que podem tocar qualsevol matèria, qualsevol contingut específic tècnic.
I arriba també a Catalunya la protesta que posa cap per avall els cartells dels municipis. Ho fa Revolta Pagesa per simbolitzar com se senten els agricultors i ramaders cap per avall i farts, diuen, per l'excés de burocràcia i les decisions de l'administració.
Els cartells cap per avall s'han pogut veure en municipis com Alpens, el Lluçanès, Rodellots de la Selva, a la Selva, Fornells de la Selva, el Gironès, Sant Jaume dels Domenys, el Baix Penedès o Palol de Revardit, al Pla de l'Estany, entre d'altres. Aquest nou tipus de protesta prové de França. Des de mitjans de novembre passat van aparèixer més de 15.000 rètols de població capgirats, els primers a Occitània, al sud-est del país, però ràpidament es va estendre per totes les regions.
I les asseguradores Adesles i Acissa es plantegen presentar-se a la licitació per poder seguir donant assistència sanitària als funcionaris a través de Mufase. Maite Curto.
Això després que el govern espanyol hagi decidit canviar les condicions del concert sanitari i ampliar el termini per presentar-hi ofertes que finalitzava avui. Ara el govern espanyol obre la porta a noves fórmules que permetrien a aquestes companyies compensar les pèrdues passades i evitar-ne de futures. Un punt clau, i és que el passat concurs públic va quedar desert, precisament, perquè les asseguradores afirmaven que no els sortia a compte oferir aquest servei. Ara, a l'espera de la concreció de les noves condicions que els ofereixen, Adesles i Acissa estan obertes a concórrer a la nova licitació de Mufase. Per ara, DKB no s'ha pronunciat. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre això, el comentari de Marta Monforte.
El govern espanyol està lluitant per mantenir el model Mufase, un sistema pel qual un milió de funcionaris tenen la possibilitat de triar cada any si volen rebre atenció pública o privada a la sanitat. Aquest dissabte, des del Ministeri de Funció Pública, es va admetre que van a canviar les condicions de la licitació amb la intenció de convèncer l'asseguradora Adesles de que continuï donant aquest servei. Amb tot, el govern estan dividits i mentre que el Partit Socialista defensa l'actual model, des de Sumar es remarca que cap govern progressista hauria d'insistir en mantenir els privilegis individuals front a les il·lusions col·lectives. De fons, el que hi ha és un sistema que, a banda d'injust, s'ha demostrat ineficient.
És el comentari de la periodista Marta Monforte pel matí de Catalunya Ràdio. I sobre el retorn del Banc Sabadell a Catalunya, ara hem sabut que l'entitat treballava l'operació des del mes de desembre, Marc.
Sí, així ho explica l'Ara, que explica que el retorn del banc encaixa amb l'estratègia de defensar l'entitat de l'OPA per part del BBVA. Abans de Nadal, Fira de Sabadell ja va rebre una trucada per reservar l'espai pel març per celebrar-hi la Junta d'Accionistes, una junta que només es pot celebrar on l'empresa té la seu.
Sobre el retorn del Sabadell, comentari del col·laborador del matí de Catalunya Ràdio i autor de la informació de l'Ara, Albert Martín.
Josep Oliu acaba de prendre una decisió històrica per al banc de la seva família, els seus amics i la seva ciutat. El retorn de la seu del Banc Sabadell, d'Alacant, a la cocapital vallesana. Oliu ha entès que no tindrà mai un moment millor. Ho fa amb el sobiranisme derrotat i amb el PSOE i el PSC al poder. Pedro Sánchez i Salvador Illa li deuran un favor que potser li tornarà competència en plena OPA. A més, guanya encara més suport popular a un banc que en l'OPA del BBVA s'hi juga la supervivència. i de passada tira el fora de joc i fa que la foto hi apareguin altres grans empreses catalanes que van marxar i no han tornat, amb CaixaBank al capdavant, un banc amb qui Oliu sempre ha tingut rivalitat.
És el comentari de Pel Matí de Catalunya Ràdio de l'Albert Martín. I avui el govern espanyol presenta el seu informe anual sobre les addiccions.
No només inclou drogues, sinó també internet, les compres, els videojocs o les apostes. De fet, l'informe de l'any passat deia que un de cada cinc adolescents apostava amb diners.
Doncs sobre drogues, preocupació per l'arribada d'una nova droga és el nitazens a Europa. És una substància que pot arribar a ser més potent que el fentanil i l'heroïna.
Tant l'ONU com l'Agència Europea sobre Drogues van incloure els nitazens en el seu informe sobre drogues el 2024. Es tracta d'un grup de substàncies que són opioides sintètics.
A l'estat espanyol, segons recull La Vanguardia, només s'han detectat de manera puntual. Hi ha un risc afegit i és que molts cops apareix barrejada amb altres substàncies i, per tant, qui la pren no és conscient que què està consumint. Sergi Abad és psiquiatre adjunt de la unitat d'addiccions de l'Hospital de Sant Pau.
Tenen efectes euforitzants, sedatius i analgèsics. Tenen un risc d'abús i de dependència i tenen una elevada potència. Això vol dir que per obtenir el mateix efecte que obtindríem amb una determinada dosi d'heroïna, amb menys quantitat ho podem aconseguir amb els tiazens. Això podria implicar, si no es pot mesurar bé la dosificació, un major risc d'intoxicació i, per tant, de mort.
8:26, que tens això, perquè a molts us sonarà aquella fotografia de la nena de Napalm en blanc i negre a la guerra del Vietnam. Doncs bé, ara un documental qüestiona l'autoria d'aquesta fotografia. Marta Viana.
Sí, el documental The Stranger, presentat aquest cap de setmana al Festival Sundance dels Estats Units, nega que la fotografia més famosa de la guerra del Vietnam fos de Nick Wood, el fotògraf d'Associated Press, i amb què va guanyar un Pulitzer. I expliquen ara que en realitat era d'un altre fotògraf, també vietnamita, que era freelance i que l'agència li va comprar per només $20. El testimoni clau de la història del documental és l'editor de fotografia Carl Robinson, que era en aquell moment a la corresponsalia de l'agència a Saigon. 50 anys més tard, ha confessat com van anar les coses aquell 8 de juny del 1972 i que li van ordenar que posés la fotografia a nom de Nick Wood, fotògraf de l'agència, i no el del freelance, que és l'altre fotògraf.
I atenció a aquest nou model d'intel·ligència artificial xinès que amenaça el lideratge del model americà.
És un laboratori que es diu DeepSeek i ha llançat models d'IA que poden superar els que es fan als Estats Units, tot i ser construïts de manera més barata i amb xips menys potents.
Sobre això, el comentari de Jordi Selles.
La necessitat incrementa la creativitat i l'èxit de DeepSeek n'és la prova. Amb un model de baix cost i codi obert, molts desenvolupadors optaran per aquestes bases més accessibles i potents, impulsant la posició de la Xina en l'àmbit del soft power internacional. Mentre el món avança ràpidament, Europa sembla que ens ho mirem des d'una mena d'impotència que clarament és infundada i que l'exemple de DeepSeek posa en evidència. La creativitat i el talent poden superar les inversions gegantines i també les restriccions comercials. Si no prenem mesures ràpidament, Europa podria quedar aïllada definitivament d'una cursa clau per al futur de tots plegats.
És el comentari del col·laborador Jordi Selles.
Arriben els Fiat Pro Days, amb ofertes úniques en tota la gamma Fiat Professional. A partir de 16.850 euros més IVA, si es finança amb Stellantis Financial Services tan sols fins a final de mes. Vine i descobreix la nova generació Pro en dièsel, gasolina i elèctric. Condicions a fiatprofessional.com. Inspired by the future.
I el 13 de febrer, atenció, perquè és el Dia Mundial de la Ràdio i ho volem celebrar amb tots vosaltres. Un any més als programes de Catalunya Ràdio. Anirem a casa dels nostres oients per fer un programa en directe sencer. Ja hem rebut centenars de propostes.
Com, per exemple, la de la Carlota Jodar, que ens proposa veure com treballen a la Bomboneria Pons.
Doncs agradaria que vinguéssiu a fer el programa dels matins a Catalunya Ràdio a les nostres oficines centrals, barra botiga, barra obrador. Nosaltres potenciem l'artesania i la tradició, paral·lelisme que creiem té Catalunya Ràdio, de potenciar la cultura catalana. Una experiència molt bonica per tots dos.
Una altra proposta... T'ha semblat bé, no?
Sí, sí, bombons, mira.
Sempre és agraït, això. Una altra de les propostes és l'Esternar de l'Escala, que ens convida a fer la inauguració al seu obrador, en aquest cas, de pa artesanal.
L'any passat, quan vaig iniciar el meu projecte personal per construir un obrador de pa amb forn de llenya aquí a l'Escala, doncs em van diagnosticar un càncer de tiroides que m'ha fet passar per unes operacions i uns tractaments. I bé, ara ja està, estic en plena forma i estic a punt de començar a fer pa. I m'encantaria que vinguéssiu aquí amb mi a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio i féssim una petita inauguració tots junts.
Una abraçada.
Doncs aquestes són algunes de les propostes que hem rebut. Veig que la cosa del menjar ens veuen que anem necessitats aquí al Matí de Catalunya Ràdio. Sou molt, de fet, els oients que ens heu convidat a casa vostra. Us estem molt agraïts, estem estudiant les propostes i aviat triarem on vindrem a fer el programa aquest 13 de febrer. I ja sabem qui és la guanyadora del Tenor Vinyes, el prestigiós concurs internacional de cant d'òpera.
És la soprano sud-coreana Gloria Jeon-shoi, que va actuar al Gran Teatre del Liceu. La guanyadora va interpretar una ària de Wagner i una altra de Verdi, acompanyada de l'Orquestra Simfònica del Liceu i davant d'un auditori ple a vessar. Al certamen hi han participat més de 600 cantants de 60 països diferents i el jurat ha estat format pels directors artístics dels teatres d'òpera més importants del món, com és el cas de la Scala de Milà o l'Òpera Nacional de París.
I en esport, Robert Prat.
El Barça, que abusa del València, el goleja 7-1 a la Lliga, els blaugranes se situen a 7 punts del Madrid, el Girona perd 2-1 al Camp del Rayo, mentre que el Barça femení aconsegueix la seva 5a Supercopa 5-0 davant el Madrid.
I pel que fa a la mobilitat aquest matí, Marc Jurado.
El regional express de Tarragona-Barcelona, que cada dia va tard, avui ho fa encara més, arribarà en breu a Sants pràcticament una hora més tard del que diu l'horari. Si heu d'agafar la línia RG1 entre Figueres i Barcelona, sapigueu que hi ha uns 10 minuts de demora i l'aeroport del Prat cancel·lat el vol de British Airways cap a Heathrow de les 9:55 minuts.
I a les carreteres, Cede Quintana, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
Doncs hi ha tallada encara la C66 a Forallac per un accident múltiple amb tres turismes, congestió entre Forallac i Torrent i la Ronda Litoral amb congestió també de Sant Adrià, Montjuïc, Sant Llobregat.
I pel que fa als punts taronja?
La C14, Ribera d'Urgellet, per un accident que obliga a donar pas a alternatiu. C58, de Montcada al nus de la Trinitat, afectant la pota nord des de Santa Coloma i les Rondes cap al nus de la Trinitat. I la C32, de Gavà Viladecans, sentit Barcelona, per una topada.
A la pàgina 3 del llibre del Benviure hi diu que quan viatges, tant és si recorres 30, 500 o 10.000 quilòmetres. I tant és la destinació. El que compta, potser l'únic, és amb qui ho fas. Amb el cupó diari de l'11 pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
I encara 4 punts més. Ens ha dit Perpinyà i Albert Montilla, el primer sobre l'Ajuntament de Barcelona.
Que acaba de fer públic que deixa la xarxa social X. Ho justifica el consistori dient que la plataforma està immersa en una espiral de desinformació i intransigència que textualment atempta contra la democràcia. Per això mateix, l'Ajuntament diu que l'alcalde Collboni firmarà un decret pel qual el proper 31 de gener l'Ajuntament tancarà tots els comptes que actualment té operatius a X, tret d'un que es destinarà a la distribució d'informació d'emergències, alertes meteorològiques i afectacions a la mobilitat. L'Ajuntament destaca que Barcelona serà la primera gran ciutat espanyola en marxar d'X.
I el preu de la droga?
Es manté estable, ho llegim a l'Ara. La cocaïna es manté un preu estable en els últims 20 anys, mentre que el de la marihuana s'ha doblat. Però el preu, però, canvia en funció de la temporada. Segons diu a Barcelona, a l'estiu hi ha més demanda i es ven més cara que a l'hivern.
Què vol dir estable?
60 al gram, diuen els meus amics.
I apareix un forn.
De finals del segle XIX, en unes obres d'una futura residència d'estudiants a la Sagrera. El forn conserva diversos elements importants, com ara l'accés, la cambra de combustió, la graella on es posaven els materials a coure i part de la cambra on es ficaven aquests materials. Segons els arqueòlegs, fins que no s'acabin les excavacions, no es poden confirmar amb seguretat quins materials s'hi feien aquest forn.
Mentre tanca,
un altre comerç històric de Barcelona, la perfumeria Règia del Passeig de Gràcia, baixa la persiana després de gairebé un segle d'història. Serà divendres que ve, segons explica La Vanguardia. La botiga es va inaugurar el 14 de desembre del 1928 i diuen que la competència els ha portat a tancar.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres l'Enigmàrius feia glorifiqui l'acte sexual i la resposta era veneri. Venerar és glorificar i l'adjectiu veneri, venèria, és relatiu a l'acte sexual, tal com ens indica l'ús habitual quan parlem de malalties venèries. Avui dilluns, un Enigmàrius numèric. Xifra en números vermells, de 3 lletres. Xifra en números vermells, 3 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
012, la millor resposta.
He de fer els tràmits perquè valorin la dependència del pare, però em fa una mandra tota aquesta paperassa.
A partir d'ara, per demanar la valoració de la dependència, no caldrà adjuntar els informes mèdics del sistema sanitari públic, ja que els treballadors que l'han de tramitar hi tindran accés, amb total garantia d'ús ètic de les dades. Aquesta interconnexió entre els sistemes de salut i social estalviarà feina tant a les famílies com als professionals, temps, ja que permetrà reduir els terminis, desplaçaments i paper. Més informació a dretssocials.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme y volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Meravella't amb fins 500 euros de regal al Corte Inglés i fins a un 10% de descompte. Consulta en les condicions. Avança't i reserva ara el teu gran viatge en Viatges al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tu.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sent l'emoció del Disney Music Festival a Disneyland París del 19 d'abril al 7 de setembre. Reserva ara durant la setmana màgica del Con Viatges i submergeix-te en la màgia de la música. Preu de referència 127 euros per persona i nit al Disney Hotel Cheyenne. Entrades incloses, subjecte a disponibilitat. Consulta les condicions. Vine a Disneyland París amb el Con Viatges volant a Iberia. El Con Viatges, sabem de viatgers.
Ens trasbalsen i ens fascinen a parts iguals. En cada història que obrim, partim d'una única certesa. La veritat no prescriu mai. Crims. Arriba l'hora de la veritat.
Aquesta nit estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8:36. Obrim l'aparador de recomanacions del matí de Catalunya Ràdio. Avui és un dia especial pels fans de Crims, com sentíem ara, perquè torna Carles Port a TV3. Serà avui a les 10 del vespre la cinquena temporada i ell mateix ens avança pel matí de Catalunya Ràdio. Què trobarem en el primer capítol?
Avui estrenem la cinquena temporada de Crims. Fem 8 capítols. I des de que vam començar, haurem sumat 50 capítols de Crims. El primer que emetrem avui es titula Palauet i és un crim que es va cometre a Tarragona. Van matar amb una senyora que es deia Carme Gallar. I una de les coses més peculiars d'aquest capítol és com van trobar l'assassí, la prova determinant per trobar l'assassí. Ja veureu, serà sorprenent. Gràcies.
I si sou més de teatre?
Necessito que m'ho expliqueu. Podem tornar enrere? A la festa. Jo hi era. A l'aniversari del
Toro. No us podeu perdre el muntatge cacofoni a la sala Beckett. La temporada passada va ser tot un èxit i ara hi torna fins al 16 de febrer amb un nou fitxatge com el de l'actriu Laia Manzanares. Ens la recomana la Paula Carreras.
Una història sobre el gran poder que tenen les xarxes socials a les nostres vides i sobre com aquestes poden elevar algú a la categoria d'ídol i al mateix temps poden fer-lo baixar als inferns. Cacofony va triomfar la temporada passada a Barcelona, ha triomfat també a Madrid i té tot el sentit del món que la Beckett la torni a programar perquè tots aquells que se la perdessin en el seu dia ara la puguin gaudir. I faran bé de fer-ho, perquè veuran una història que els interpel·larà, un elenc que brillarà i una escenografia que juga amb les llums que no deixarà indiferent. Bravo per l'Anna Serrano i tota la resta. No us la perdeu.
I anem amb algunes propostes més. La primera, amb una gastronòmica, la Paula Molés, d'un restaurant caníbal a Berlín, ens recomana un restaurant que és l'Equilibri, a Olot.
Al centre d'Olot, el restaurant Equilibri, amb dues opcions pensades per agradar públics ben diferents. O bé triar el seu menú degustació a 80 euros, o bé menjar a la carta, amb plats, podríem dir-ne, de taverna gastronòmica informal. Sigui com sigui, la seva cuina és impecable. I tant trobem un foie mi cuit fet per ells, una amanida russa amb carpaccio de cigala, un arròs de Tudor o un tornedor Rossini. Cuina nostra, amb influències franceses i del món.
I atenció a això, perquè avui la proposta de l'Anna Guitart és triple, dos llibres i una xerrada per aquest dimecres al CCCB.
La Tsitsi d'Angaremga és una escriptora i directora de cinema que va néixer a la colònia britànica de Rhodèsia del Sud, que ara és Zimbabwe. Sap molt bé què és un règim colonial i què vol dir imperialisme cultural. En parlava a la primera novel·la que vam poder llegir d'ella en català, Neguit Permanent, molt autobiogràfica i molt recomanable. Ara que se'n publica la segona part, el llibre del no, visita el CCCB i estic segura que serà una sessió fascinant.
Fes un vermut amb les amigues, talla't els cabells, ves amb una expo i acaba el dia convidant el teu crush al cine amb un val 2x1.
Fes-te el carnet jove a carnetjove.cat, CaixaBank o Imagi i gaudeix dels avantatges del PAC Jove 2025.
Puja de nivell!
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
I en esport, Robert Prat, golejada del Barça 7-1 davant del València, que deixa els blaugranes a 7 punts del Madrid.
Dos gols de Fermín, un de Lewandowski, De Jong, Rafinha, Ferran Torres, un del València en pròpia porteria, un Barça que suma 101 gols aquesta temporada.
Pues a l'efectivitat que estem tenint de cara a porteria, espero que siguin sent més d'ací a final de temporada.
I s'obre també el debat a la porteria del Barça.
Fermín, Eric, Ferran, Torres i Xesna, per davant d'Iñaki Peña, van ser titulars.
Això és futbol professional, és la nostra feina, i sé que no, la situació no és fàcil per l'Iñaki.
Flick ha avançat que continuarà sent titular a Xesna dimecres davant l'Atalanta a la Lliga de Campions.
I a les 11 farem tertúlia esportiva amb Carme Lloberes, Carme Barcelona, Laia Tudel i Ramon Besa, i el Girona que perd el camp del Rayo 2-1, l'equip madrileny que es va dedicar a perdre temps tot el partit.
Molt empipat, Michel, tècnic dels gironins, lamenta aquestes consignes que diu no les marca ni el tècnic ni els jugadors.
No m'ha agradat res. Per mi no, el problema no és la plantilla del Rayo ni el cos tècnic. Ve de a dalt, i la imatge del Rayo és top perquè té valors, però aquests minuts han estat molt, molt dolents.
També a primera, Real Societat 0, Getafe 3, Athletic Club de Bilbao 0, Leganés 0.
I el Barça, que aconsegueix la seva cinquena Supercopa amb una golejada davant del Madrid.
5-0 del Barça al conjunt blanc, demostra les diferències actuals entre els dos equips. Patrick Guijarro, jugadora blaugrana.
Pues obviamente refuerza muy mucho de cara a lo que viene la temporada, el primer título de la temporada. Ya sabéis que somos muy ambiciosas y es nuestro objetivo, nos olvidamos de todo lo que hemos hecho ya. Y bueno, por supuesto, vamos a por más.
A la Lliga de Bàsquet, victòria del Barça a Múrcia, derrota del Lleida davant el Baskonia, a la Lliga Femenina, victòria de l'Unit davant el Biscaia.
I ara el comentari de Jordi Costa.
Bon dia, Ricard. Que el Barça en regali golejades d'escàndol comença a no ser notícia aquesta temporada, tot i que no hem de normalitzar ni els registres ni l'afany ofensius de l'equip barcelonista, per més facilitats que doni el rival, com ahir ho va fer el València. Més enllà d'això, el 7-1 té la particularitat i el mèrit que va ser aconseguit amb diversos suplents. Flick no és partidari de les rotacions, però ahir va ser valent, venint de 3 derrotes seguides com a local a la Lliga, i li va sortir perfecte. Objectiu assolit de seguir l'estela del Madrid, ni que sigui de lluny, i de recuperar jugadors per la causa. L'únic expedient X és la titularitat de Stensne, escollit per Flick en detriment d'Iñaki Peña, sense que les actuacions del polonès, com a mínim fins ahir, avalin aquesta decisió.
Sobre el paper, tot m'està bé, però Estabanell està millor. Perquè és la companyia que t'ofereix tots els serveis connectats de la teva llar, facilitant-te la vida i l'estalvi. Llum, fibra, mòbil, plaques solars, alarmes... Truca al 900-828-494 o entra a estabanell.com. Estabanell, per un aquí millor.
Per fi! És Black Friday!
Això ja ha passat, Al.
I aquests preus tan baixos, di?
Aldi, són sempre baixos, Al. I baixen encara més cada setmana perquè estalvies sempre.
Estalvia amb les mandarines?
A només un 79 al quilo, un 25% menys.
Així de fàcil?
Així d'Aldi.
Buscalo más vital no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sent l'emoció del Disney Music Festival a Disneyland París del 19 d'abril al 7 de setembre. Reserva ara durant la setmana màgica a Betravel i submergeix-te en la màgia de la música. Preu de referència 127 euros per persona i nit al Disney Hotel Cheyenne, entrades incloses. Subjecte a disponibilitat. Consulta les condicions. Vine a Disneyland París amb Betravel volant amb Iberia. Betravel, viatja en la vida.
Les taronges de la nostra terra les aprecien arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. I aquesta terra privilegiada és el que hi ha darrere de Don Simón. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
Gorda, vaca, foca, ballena... Si jo menjava alguna cosa, doncs després intentava o bé vomitar-la o bé cremar-la...
Tot està preparat perquè tu, com a persona negra, et sentis lletja.
Víctimes de la pressió estètica.
Jo cada vegada que em veia, jo sentia fàstic. Ho he passat molt malament durant tota la meva vida.
Sempre imperfectes. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I què diuen els altres? Ara el Jovany Maior Roger. Hola!
Hola!
Altres estan una mica emprenyats, concretament l'actriu Najwa Nimri. Aquest cap de setmana hi ha hagut la gala dels Premis Feroz i un periodista li ha preguntat per la seva no nominació...
Feroz.
No s'ha posat l'accent.
No, no,
inexistent i s'ha despistat.
Mira, i un periodista li ha preguntat... he llegit bé Najwa Nimri i m'he equivocat
sí,
a Feroz. Molt bé, doncs un periodista li ha preguntat per la seva no nominació als Premis Goya. I la Nimri no ha tirat ni de tòpics ni de diplomàcia, però sí de poesia de rima consonant.
¿Qué opinas de que los periodistas te hayan nominado, pero no los académicos en los Goya?
Pues opino todo fatal, porque tengo muy mal perder. O sea, soy chunga perdiendo hasta el Monopoly. Así que muchas gracias y los Goya a chuparme la polla.
Gracias, Naoya.
Més diplomàcia, però tampoc gaire, i va haver divendres a l'Hormiguero de Pablo Motos.
És que, a veure, hi arriba un moment que et fan aquest... Ven allà a fer les preguntes i...
És igual, ja.
Saps?
Bueno. Doncs el convidat de l'Hormiguero era Alejandro Sanz, que avui, per cert, serà a la revuelta de David Broncano. I el cantant, clar, va voler erigir-se com a mediador de pau entre tots dos presentadors.
Va dir que tenia el corazón partido? O...
No ho va dir, però ho hagués pogut dir encertadament i enginyosament. A Pablo Motos, per això, no se'l veu gaire còmode.
Ah, ¿por qué no hablamos de ti? No, no. A ver, ¿qué te pasa con David? A ver, cuéntame. No me pasa nada. Pero está muy triste con esto.
¿Pero por qué?
Hombre, porque él desearía que os llevarais muy bien y me gustaría que, si quieres mandarle una notita o algo, yo voy el lunes al programa.
¿Pero qué he hecho?
Como yo, que me obligaste a venir aquí antes que ir allí, porque le mandaros una notita y sí, yo se la pueda llevar y decirle lo que queráis. Y sí, estoy deseando, en el fondo, estáis deseándolo.
Y sí, que yo no tengo nada.
Sí, algo tendrás.
No, lo que se ha inventado la prensa y lo que te estás inventando tú.
No, bueno, pues ya está, pues si no tenéis nada, pues quedamos, hacemos una comidita, jugamos al pádel o al tenis o lo que queráis.
Pádel no sé jugar.
¿Al tenis?
Tampoco. Al squash.
Es que no me extraña que no tengas amigos.
T'has de dir que el més inquietant són els riures de les formigues.
Sí, clarament.
És com, què fem, riem o no?
I al final, després de molta estona de picar pedra, l'Alejandro Sanz va aconseguir la nota pacificadora.
Venga, ponlo aquí.
¿Qué quieres que ponga?
Querido David.
Querido David.
Pelillos a la mar.
Por la reunificación de España, ponlo.
Te deseo lo mejor, espero que nos veamos pronto. Te quiero. Tú, Pablo.
Te quiero. Te quiere, Carlos.
Te quiero.
Quiere tú, Pablo. Te quiere.
Y a Ricardo y a Grison también.
Ricardo.
Que son sus trancas y barrancas.
Para que sepan que eres tú porque no está bien redactado.
I qui sí deu estar content avui és el periodista Manolo Lama, no pel fet que hagi guanyat el Madrid, sinó perquè aquest cap de setmana el seu fill Manu Lama debutava amb el Granada, segona divisió, i a sobre va marcar un gol. Ahir a la nit, al partidazo amb el Juanma Castaño, van parlar amb ell, amb el jugador, i li van preguntar si algun rival, allò, per desconcentrar-lo una mica, de vegades li diu coses fent referència al seu pare.
¿Alguna vez algún jugador en el campo te ha dicho gilipollas es tu padre? O que no sé, ¿se ha metido alguno... ¿con tu padre?
Sí, 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 o sea, claro, pero es que a los que llevan razón diciéndose mi padre, pues... ¿Cómo voy a llevar la contraria?
¡Qué bueno! Tú les das la razón y los desactivas, claro.
Claro, sí.
Dices tú, ¿qué me vas a contar a mí si lo tengo en casa?
¡Ay, mi madre, el bicho!
¡Ay, mi madre! ¿Qué me decimos los altres, Mayol?
Doncs els altres parlen de José Luis Martínez Almeida.
Me duele la cara de ser tan guapo.
Perquè l'alcalde de Madrid ha anunciat que serà pare i recordem que ell és un home molt romàntic.
A mi último detalle romántico en casa, no es muy grande nuestra casa, entonces no tenemos mucho espacio. Sí. Entonces tenemos un tendedero de esos que colocamos en medio de la cocina, ¿no?
Sí.
Total, que el otro día dije, voy a quitarlo y que se lleve la sorpresa para cuando llegue a casa.
l'home poc romàntic, el seu detall romàntic és ordenar la roba, doncs només el supera en sentimentalisme Yolanda Díaz, amb una felicitació sentida per l'alcalde, allunyada de les picabaralles polítiques.
Es a ver si ser padre le hace pensar en su país y son capaces de votar a favor de los reales decretos que el otro día causaron tanto dolor y tanto sufrimiento a nuestro país. Por tanto, enhorabuena.
10 segons i a felicitació, hòstia, i felicitació posterior, està molt bé. Imagina't què seria capaç de fer Yolanda Díaz en la mitja hora que treballaran o que ja treballen de menys els assalariats.
Media hora, que parece poca cosa, pero que sirve, por ejemplo, para que podamos ver un poquito más a nuestros hijos e hijas, o para que podamos hablar con nuestras amigas, o para que podamos descansar.
El que li dona de si mitja hora aquesta dona. En canvi, quanta estona necessita per dir bé productivitat? Fixeu-vos que comença amb el verb, s'encalla mig i després torna a començar per dir-lo malament.
En un país que té una productivitat sin precedentes.
Una productivitat. Aviam si en mitja hora també és buscar els vots que li falten a Pedro Sánchez, que tots ja sabem on els busca. Hi ha pedres rodolant muntanya avall perquè Sánchez no para de buscar vots.
Yo voy a buscar votos y apoyos hasta debajo de las piedras para revalorizar las pensiones.
Però és que el mes de juny del 2023 també necessitava vots. Jo no els anava a buscar.
Yo busco votos hasta debajo de las piedras para hacer presupuestos.
I uns mesos després, que li calien vots, no diríeu mai on els buscava.
Vamos a buscar votos en esas cortes generales una vez seamos investidos para subir el salario mínimo interprofesional.
Ves que de tant remoure pedres no es faci un esborany com el del Carmel. Avui, per cert, hem recordat i hem vist que la nostra estimada Antònia, recordeu aquella senyora andalusa que va morir fa uns dies i que es va fer viral per això?
Un resplandor y hace ¡pum!
Sí, doncs té una homòloga catalana.
Estàvem esmorzant a casa i hem escoltat bom, m'he sumat a la finestra i un home ha dit aneu, aneu, que s'ensorra tot això.
Home, aneu, aneu, que s'ensorra no seria la millor solució. Gràcies, Maiol.
A disposar.
Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i molt vent a vàries de les regions. Serà un dia ennuvolat i hi haurà neu a les muntanyes. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra.
El que hi haurà avui, Francesc Mauri, bon dia, és vent. Què tal, com estàs?
Vent. Bé, bé, bé. La senyora andalusa hi posava més força, eh?
Sí,
que l'altre
sí,
boom. L'altre boom era...
Era més descriptiu, sí, més descriptiu, sí.
Sí, ja ho crec, ja te la imaginaves.
A veure quan tu ens ho expliques, això, eh? Quan hi hagi alguna catàstrofe així que diguis... Avui el cel ha fet...
No, boom. Més que catàstrofe, un tro molt fort.
Ara.
De moment, ventada. Ventada forta, alta muntanya, moderada, amb alguna ratxa forta, a molts indrets de Catalunya, sobretot litoral i prelitoral, amb aquestes situacions de sud-oest, a ponent, Garrotxa, Pla de l'Estany, punts de la Selva, Gironès, però en conjunt, tota la costa i el prelitoral, especialment, també alguns indrets de l'altiplà central. A banda del vent, s'ha disparat la temperatura cap amunt, ara mateix, depenent de la comarca, és entre 5 i 15 graus, depenent de la comarca i l'observatori, més alta que la d'ahir. Per tant, pujada espectacular, que anirà baixant els propers dies i l'hivern demà es notarà una miqueta, però sobretot a partir de dimecres, dijous i en dies posteriors. El front que arriba ha deixat de moment a la Torre de Cabdella 17 litres per metre quadrat, de moment ponent nord-oest, aquestes pluges, i a la tarda s'estendran més a la costa ben poca cosa, o inexistents, i més freqüents a l'interior i Pirineu.
Gràcies, Francesc. I pel que fa a la mobilitat, els trens, Marc, com va la cosa?
Doncs, a Mataró no ho sé, però l'Euromet de Figueres a València va una hora tard, Ricard, passarà per Sants a les 9 i 8 minuts. Parlant de Figueres, el tren de la línia RG1 cap al sud també va tard, arribarà a l'estació de Sants cap a les 9 i 5, amb uns 20 minuts de demora. El metro de Barcelona, la línia 5, freqüència de pas alterada per assistència sanitària en un tren a l'estació Diagonal, i acabem a l'aeroport del Prat amb un endarreriment de 20 minuts al vol de Shenzhen a la Xina a les 11:35. El tren Pinxo és el que conec jo, eh? Aquest dematre no el coneixia.
Val, boníssim,
no.
Escolta, la lletra és molt bona, ja veuràs. Segon revolt, se'n surt de la ruta perquè el conductor és un fill de puta. Bueno,
són coses de les cançons populars. I pel que fa al trànsit a les carreteres, Sere Quintana, va.
Bon dia. Bé, doncs, aquest... Digue'm.
Com tenim les carreteres?
Ah, doncs mira, a aquesta hora, a la C14, a Ribera d'Urgellet, encara s'està donant pas alternatiu per un accident, per tant, us trobeu aturades en tots dos sentits. La C58 des de Montcada i la Pota Nord des de Santa Coloma, això per engullir pel nus de la Trinitat. Queda un carril tallat a la P7 a Tarragona, sentit Barcelona, per un accident. La B23 de Molins de Rei a Sant Feliu d'Esplugues a la Diagonal, encara els túnels de Vallvidrera, de Piatge a la Bocanoll, la carretera de Vallvidrera, d'entrada a Barcelona. La C30, hi ha un altre tram de vehicles aturats del Prat a l'accés per la Ronda Litoral, a l'Hospitalet, i la Ronda de Barcelona amb trams prou llargs encara en tots dos sentits de la marxa.
D'aquí a dos minuts començarà la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Avui amb David Madí, Paco Maruenda, Sara González i Pau Llong. Això aquest dilluns, 27 de gener, en què parlarem de la investigació interna que va fer Esquerra Republicana sobre els cartells dels Maragall. I ens preguntarem on són les entrevistes, les proves i la reconstrucció de com va anar tot el que es va fer amb l'anterior direcció d'Esquerra Republicana. És casualitat que de les 64 investigacions internes que es van fer l'any passat, aquesta sigui l'única que no consti en el sistema informàtic? Algú ha decidit que és millor que la nova direcció no pugui seguir el rastre de com es va gestionar tot plegat? I qui té aquests documents? Els conserva l'antic responsable de la investigació? Els entregarà, ara que l'actual direcció els ha reclamat? I si no hi ha informació, en base a què el partit va aprovar un informe amb unes conclusions que van expedientar 4 persones? D'aquí a pocs minuts parlarem d'aquest despropòsit amb David Madí, Paco Maruenda, Sara González i Pau Llong.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
012. La millor resposta.
Saps que l'empresa de la Marta està creixent molt? Cada vegada són més treballadors.
I com s'ho han fet?
Amb el suport d'Acció. Han innovat, han introduït noves tecnologies i exporten a més de 10 països.
Acció, l'agència per la competitivitat de l'empresa, impulsa el creixement de les empreses catalanes des de Catalunya i 40 oficines arreu del món, ja sigui per innovar, per expandir-se internacionalment o per transformar-se. Acció és l'acompanyant imprescindible per fer realitat qualsevol projecte empresarial. Entra a acció.gencat.cat i descobreix els ajuts i serveis d'Acció. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Búscalo más vital no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Sent l'emoció del Disney Music Festival a Disneyland París del 19 d'abril al 7 de setembre. Reserva ara durant la setmana màgica del Con Viatges i submergeix-te en la màgia de la música. Preu de referència 127 euros per persona i nit al Disney Hotel Cheyenne. Entrades incloses, subjecte a disponibilitat. Consulta les condicions. Vine a Disneyland París amb el Con Viatges volant amb Iberia. El Con Viatges, sabem de viatgers.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també em rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'eix juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'àdio web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen l'empresari David Madí, el director de La Razón, Paco Maruenda, la periodista del periòdico de Catalunya, Sara González, i l'economista, Pau Llong.
I de què ha parlat fins ara, fora la tertúlia?
Doncs estàvem fent la tertúlia aquí al vestíbul, amb l'anunci aquest que ara en parlarem de l'Ajuntament de Barcelona d'abandonar la xarxa X. Tertúlia molt interessant d'aquí dels companys. Imperialisme tecnològic, ho ha definit el David Madí així, diu, l'imperialisme territorial dels Estats Units històric, doncs ara bé, l'imperialisme, però a través de les xarxes, que potser, diu, no n'estem del tot preparats.
Doncs ara en parlarem a la tertúlia. Benvinguts, com esteu? Bé?
Bon
dia.
Bé, molt bé, bon dia.
Va una mica encostipat?
Una miqueta, sí.
Doncs aguantaràs.
Sí, home, sí.
Com dèiem, és una de les notícies d'aquestes últimes hores. L'Ajuntament de Barcelona acaba d'anunciar que també deixa la xarxa social X, en una piulada publicada aquest matí a les 8 del matí, en punt, a la xarxa d'Elon Musk, ha dit que el consistori ha explicat que l'alcalde Jaume Collboni signarà un decret perquè l'Ajuntament tanqui els seus comptes el dia 31 d'aquest mes, divendres. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia, sí. Des del govern municipal sostenen que tothom té dret a rebre una informació veraç i honesta i que a dia d'avui la xarxa social X no ho garanteix. Aquesta decisió suposa que l'Ajuntament tanca tots els seus comptes a X, llevat d'un, el principal, BCN-Ajuntament, un compte que actualment té més de 266.000 usuaris i que dedicarà a partir d'ara exclusivament a informar d'emergències, alertes meteorològiques i afectacions de la mobilitat. El 7 de setembre de l'any passat, l'alcalde Collboni ja va anunciar que tancava el seu compte personal i que abandonava X perquè amb l'arribada d'Elon Musk, la xarxa social de l'ocellet blau, textualment, havia esdevingut un lloc ple d'odi, intolerància i mentides. Una setmana després de la salutació nazi de Musk, ara és l'Ajuntament de Barcelona que anuncia l'adeu, el primer d'una gran ciutat de l'Estat.
I és un gran debat aquest. S'ha d'abandonar X, no s'ha d'abandonar aquest espai? Qui l'ocuparà si s'abandona, Sara?
Doncs és una decisió que no és que s'hagi pres d'un dia per l'altre, sinó que, i que no afectarà només l'Ajuntament de Barcelona. En aquests moments la Generalitat també està estudiant tècnicament la possibilitat de marxar.